Constitució espanyola compleix 40 anys. En els pròxims minuts us proposem un viatge en el temps. El punt de partida de la Carta Magna. Situeu-vos, que rebobinem.
Españoles, Franco ha muerto. La corona desea una constitución que dé cabida a todas las peculiaridades de nuestro pueblo y que garantice sus derechos históricos y actuales.
Puedo prometer y prometo intentar elaborar una constitución en colaboración con todos los grupos representados en las Cortes, cualquiera que sea su número de escaños.
Ciutadans de Catalunya, ja sóc aquí. Perquè jo també vull l'estatut.
Forma el dediquem especialment als més joves, als qui no vau viure aquest procés de la Constitució, perquè sapigueu què passava ara fa 40 anys, perquè moltes vegades us parlem de coses que potser no heu viscut, i ara us ajudarem. Van passar moltes coses, entre la mort del dictador Francisco Franco l'any 75 i l'aprovació d'aquesta nova Constitució del 78, que ara ha complert 40 anys, demà farà 40 anys. L'Estatut, que el reclamava Josep Tarradellas, president de la Generalitat, que va tornar de l'exili, va posar fi des del balcó de la Generalitat justament aquell dia. Va ser ratificat pels catalans un any després, l'any 1979, Dani.
Sí, i ara comprovareu com 40 anys després la roda del hàmster continua donant voltes, perquè avui es reprodueixen els debats que ja es van donar aleshores durant el parc de la Constitució.
Feu-vos a la idea. En aquest moment, la majoria dels grups del Congrés tenien clar que Catalunya, Euskadi i també Galícia eren tres comunitats nacionals dins d'Espanya. I pensant en elles, es va incloure el terme nacionalitats en l'article 2 de la Constitució.
La resta eren regions, com reconeixia llavors el ponent socialista Gregorio Peces Barba.
Nos parece fundamental el recoger la realidad. Y la realidad es que en nuestro país existe la conciencia de dos tipos de comunidades. Unas comunidades que podríamos llamar naciones o nacionalidades, como son Cataluña, el País Vasco y Galicia, y otras comunidades que son regiones, como puede ser Castilla o como puede ser Andalucía.
I què passava? Doncs res massa diferent del que passa ara, que en el grup dels ponents de la Constitució, això de les nacionalitats no agradava gens un d'aquests ponents, que era l'exministre franquista Manuel Fraga Iribarne, que va ser líder d'Aliança Popular i futur fundador del Partit Popular.
No hay más que una nación y no hay más que una nacionalidad. Y una vez metida esa mercancía averiada dentro de la Constitución, después vendría la invocación del principio de las nacionalidades. Vendría la teoría del Estado plurinacional. Vendría la teoría, en una palabra, del derecho de autodeterminación.
Oi que és bonic aquest viatge en el temps que esteu fent? Oi que us sembla que ho estem sentint cada dia? Doncs 40 anys després encara ho estem parlant, això.
Sí, haguem d'escoltar en boca de Fraga fa 40 anys la paraula autodeterminació. Fraga ja advertia contra la repercussió que pogués tenir l'exercici d'aquest dret, i el líder del PSOE, Felipe González, però, el tranquil·litzava.
Los socialistas históricamente no hemos sido nunca dudosos respecto a nuestro concepto de la unidad de España. Y quiero decir desde esta tribuna que pretendemos no serlo ahora y no serlo nunca en el futuro. Queremos una España unida y unida armónicamente, capaz de resolver todos los viejos pleitos y los nuevos pleitos de la personalidad de cada uno de los pueblos que la integren.
Però no sols autodeterminació, també era una línia vermella parlar d'Espanya federal per al diputat d'Alianza Popular, Federico Silva.
¿Qué es lo que se pretende con ello? A nuestro juicio, consagrar un término que dé paso a la existencia de unos estados nacionales, porque cada nación reclama un estado que después se federen y formen el estado federal. Modernamente, un estado federal no tiene sentido. Y a eso vamos si se consagra el principio de las nacionalidades.
I això era un joc d'encaixos, ho explicava l'altre dia Felipe González i Miquel Roca en aquella conversa que teníem aquest dilluns. I ara ho tornareu a sentir, perquè va ser Felipe González qui va facilitar l'acord, també oblidant-se del verb federar.
Nosotros hemos comprendido que no es este el momento histórico de hacer una formulación federalista. Que el federalismo puede ser el resultante final de un largo proceso histórico y un resultante que garantice en el futuro esa unidad de España que los socialistas hemos defendido, defendemos y defenderemos en el futuro.
Això era fa 40 anys. Els dissenyadors de la transició ja havien decidit que Espanya seria una monarquia parlamentària. I això no era negociable, tot i que l'altre dia em deien que sí, que ho van votar ells, els ponents, a dins de la ponència. De manera que el poble espanyol no va poder decidir entre monarquia o república. Aquest debat no es va sotmetre a deliberació popular.
Exacte, aquest debat es va furtar a la població. La població no va poder decidir entre monarquia o república. El PSOE i el Partit Comunista van acceptar que la monarquia parlamentària fos intocable, però no Esquerra Republicana de Catalunya. El seu diputat a Madrid llavors, Heribert Barrera, va ser dels pocs que fins a l'últim moment va defensar que Espanya fos una república.
Aunque la monarquía no sea incompatible ni mucho menos con la democracia, la monarquía no hace más perfecta la democracia y en momentos de crisis puede constituir un verdadero obstáculo. La monarquía es, dígase lo que se diga, una apuesta sobre las virtudes del príncipe. No creo, señores diputados, que sea prudente asentar el Estado sobre el azar de las combinaciones cromosómicas.
L'esmena d'Heribert Barrera va ser rebutjada al Congrés per 185 vots en contra, només 9 a favor i 123 abstencions. 40 anys després, la reivindicació republicana, com sabeu aquests dies, s'ha rebuifat a Catalunya i també a la resta de l'Estat.
Vinga, ara us parlem d'una altra qüestió. De la convocatòria de referèndums també se'n va parlar i debatre molt a l'època constituent. Ironies de la política, l'any 1978. Era la dreta de Manuel Fraga qui defensava amb més generositat la celebració dels referèndums. Escolteu.
Todas las constituciones modernas han admitido al lado de la democracia representativa, elecciones, sistemas de democracia directa o semidirecta, fundamentalmente a través de tres instituciones. El referéndum, que permite someter a consulta popular una ley que, por ejemplo, ha sido aprobada por pequeña mayoría, o decisiones políticas importantes, o bien la derogación de una ley, que con muchas firmas se puede pedir la derogación. Mi partido ha sido el único que lo ha defendido en este caso, demostrando, pienso yo, que es el más seriamente democrático de todos y el menos partitocrático de todos.
¡Ay!
Sí.
I va prosperar una esmena comunista que restringia precisament el dret de la ciutadania espanyola a ser consultada sobre temes puntuals, no?
Sí, paradoxalment va prosperar aquesta esmena comunista que va defensar el diputat Jordi Soler Tura.
Sobre este tema del referéndum, la democracia directa tiene muchas formas y no solo la del referéndum, que por otro lado se presta a muchas deformaciones como hemos visto en nuestro propio país. O sea que el referéndum no es la única forma ni mucho menos la más importante.
I ara que es parla tant d'un referèndum pactat perquè els catalans i les catalanes decideixin el seu futur, l'article 92 de la Constitució estableix, per impuls del Partit Comunista, que les decisions polítiques d'especial transcendència poden ser sotmeses a un referèndum consultiu.
Referèndum que serà convocat pel rei a proposta del president del govern espanyol i amb autorització prèvia del Congrés dels Diputats. Si existís voluntat política, aquest podria ser el triple filtre que hauria de passar una consulta, per exemple, sobre el futur de Catalunya.
I acabem. Per calibrar l'estat de salut de la Constitució actual, escolteu, quina previsió feia 40 anys enrere un dels seus ponents, el diputat de Unió de Centro Democràtica, Gabriel Cisneros.
Una constitución se puede decir que es buena a partir del medio siglo de su vigencia y que es excelente cuando ya cuenta con un siglo de vida. En definitiva, el éxito o el fracaso de nuestra constitución está estrictamente fiado a su funcionalidad.
A su funcionalidad, el que en deia Ernest Lluch, l'estimat Ernest Lluch, el constitucionalisme útil. 40 anys després, més de 2 milions de catalanes i catalans es consideren que ells no hi caben en aquesta Constitució. Demà se celebren els seus 40 anys. Gràcies, Dani Gómez, per aquest exercici minuciós d'entrar en l'audioteca i poder revisar aquests punts tan interessants. Moltíssimes gràcies,
Sempre
Dani.
Sempre s'ha fet memòria.